Quaderns de Pedagogia, amb Marta Vallès. Avui parlem
del projecte educatiu de l'Escola Pia de Sabadell, viatge al camp de concentració de Mauthausen.
Amb l'assessorament de
5 dels nois que hi van anar, Laia Llobet, Laura Rifé, Ares Cucurell, Xavier Segura i Xavier Pastor i el professor David Serrano. Totes les músiques que sentireu són de pel·lícules que parlen del patiment en camps de concentració, com ara El pianista. Un grup de 15 estudiants de segon de batxillerat de Sabadell de viatge a Mauthausen. Per què?
Arran de la lectura obligatòria que hi ha a segon de batxillerat, a literatura, que és el Kyle Reich, bé, els alumnes, doncs, després d'un mes i mig de llegir atentament aquesta novel·la sobre els camps de concentració nazis, van suggerir primer mig en broma i després ja seriosament la possibilitat d'anar a veure in situ els espais que sortien a la novel·la. Jo els vaig comentar que si ells s'organitzaven per tirar-ho endavant, jo donaria un cop de mà. Ho van fer, van buscar mitjans de transport, van buscar allotjament, jo em vaig afegir buscant algun tipus de subvenció que ens podies ajudar, doncs, a fer efectiu el viatge, i al final, doncs, ens anirem a anar.
I van ser el 5 de maig, dia que es commemora l'alliberament de Mauthausen. Només arribaven a quedar impressionats.
Tot el camp de Mauthausen ja és, per si sol, és molt impactant. Només l'arribada i veure la Pelplatz, que seria la plaça dels recomptes, i veure a la dreta totes les sales de desinfecció, el crematori, a la dreta això i a l'esquerra tots els barracons, bueno, que ara ja no hi són a una part. Tot això ja només veure l'inici, només pensar el que es pot haver arribat a passar allà, ja per si sol ja marca molt. A mi el camp realment em va marcar moltíssim.
Un lloc que també vam visitar i molt tètric, el castell de Harheim.
El primer cop que em va impressionar més del viatge va ser quan vam arribar al castell de Harheim. Vam estar allà fent els actes i tot, amb l'amical. També vam veure la delegació italiana, però just al final, abans d'anar-nos, ens van dir que ens deixaven entrar a la càmera de gas i al crematori. Quan vaig entrar, al principi no et fas a la idea del que ha arribat a passar allà dins i, clar, vam fer tot el recorregut, penses el que ha passat allà i fa una impressió molt forta. Impressiona bastant, impressiona molt.
Gent discapacitada i amb problemes d'aquests, i allà el que feien és experiments amb persones entre ells. Quan ja havien investigat amb cada persona, doncs els portaven ja primer a la càmera de gas i després al crematori.
I també les escales de la mort.
És una escala que ja el simple fet de pujar-la ja vam acabar tots supercansats. Pensar que els feien pujar allà corrents, carregant unes pedres supergrans, que bueno, que jo no sé com s'ho feien per pujar.
I els esglaons també eren molt estrets i els presos portaven com uns esclops de fusta i clar, no els hi cabia el peu allà i encara era més dificultós.
També vam poder visitar les temudes càmeres de gas.
Abans de la càmera hi havia com unes estàncies, no?, que utilitzaven com a vestuari, que és on els feien deixar, doncs, tota la roba i tot, i els deien que anaven a prendre una dutxa, no?, els donaven el sabó, els feien entrar dins de la càmera, bueno, un cop sortien d'allà, doncs, els portaven en unes cambres que conservaven els cossos amb calç, i llavors hi havia com unes camilles per esquartar els cossos i per poder-los posar dins del forn. Sempre sortia fum de les xemeneies i sentia com aquella pudor de la cendra i de tot el que sortia. Clar, realment els presos no sabien què passava ni què era tot allò, no? Però jo suposo que devien fer, doncs, una idea del que hauria de ser.
El grup de Sabadell va participar en diversos actes al costat de supervivents.
A nosaltres ens va tocar això, no?, fer una lectura de poemes, i també vam tocar una mica de música. Ens vam posar en el pati del mig de Harheim, teníem els deportats allà al costat. Va ser un moment molt emotiu, no?, allà al mig tocant la guitarra i nosaltres recitant. A mi em va agradar molt aquest acte.
Em tens lligat entre els tentacles del teu poder i em cou el verdanc del teu fuet sobre les carns eixutes pel treball i per la fam. Em tens lligat però no rendit. No m'ajupo pas al brunzí del teu fuet. En ta fugida et trobaré covard, ofegat de por i de vergonya, en la tenebra espessa del teu crim.
És un fragment de L'enemic, de Joaquim Amat Piniella, un dels poemes que van llegir.
El primer dia, arribant a Ebensee, vam anar al camp que va ser d'alliberació, la zona d'alliberació, del dia 5 de maig del 45, i vam fer un acte amb tres dels supervivents republicans espanyols. Altres persones van llegir també, bueno, escrits i coses així, i va ser molt emocional el moment que van posar l'himne Riego, perquè els van posar molt serios, els tres supervivents, i a algú se li veia molt emocionat.
El primer cop que vam veure el Juan Camacho, amb 88 anys, no havia tornat al camp. Tot el que explicava i amb un sentiment, aquesta persona no havia estat mai al camp i reviure-ho tot des de zero i començar un altre cop i estar allà amb tot, l'home se'l veia més a més molt emocionat, molt marcat. Ens va explicar la seva vivència al camp, tot el dolor en si, i sobretot ens vam remarcar molt que ara els joves que marquéssim un altre cop la lluita i que siguéssim endavant, perquè és que no quedés en l'oblit tot això, sinó que seguíssim lluitant per allò que nosaltres creiem correcte i que no oblidéssim uns valors que realment són el que importa.
Aprofitaven molts cops quan els SS estaven entretinguts, ho va dir així, amb els jueus o amb alguns altres, ells aprofitaven per descansar, estalviar energies, no?, perquè deien que realment era molt dur.
Los alemanes entretenidos con los judíos, entonces te quedabas así con la pala, ahorrar energía, porque no podías tener muchas energías con la basofe que comíamos. Nabos y coles, cuando daban chucrut, moría más gente. El chucrut daba más diarreas a los presos. El hambre era horrible y el frío también. Todos los trabajos pesados los hacíamos los republicanos. Las ideas que nosotros teníamos del mundo, de la política, de lo que queríamos hacer. Íbamos a morir por un país bueno, un país humano, para que haya igualdad, todas esas cosas, por eso luchábamos.
Ens va explicar també com s'ho feien per passar el fred. Pujaven sacs de Portland, des de l'estació fins al camp. I llavors, un cop els havien descarregat, utilitzaven el paper i se'l posaven doncs, a sota la roba per protegir-se més del fred.
Aquest és un tema de la pel·lícula El procés de Nuremberg. Els nois i noies de Sabadell també van conèixer Francisco Ortiz, que duia amb ell la vella bandera republicana que van teixir clandestinament dins el camp presoners catalans i espanyols.
La bandera la tenien amagada sota les fustes de la barraca i tot. Em va afectar molt quan va dir que volia que els joves d'ara que coneguessin tot el que ells van passar i que lluitem pel que ells van començar. Van lluitar, que no ho oblidem mai. Això em va entrar molt, com si diguéssim.
Aquí m'han puesto el número 4245. Aquí, 3 anys. Primavera 43, a 5 de mayo a la 1:30. Tengo las heridas todavía aquí. Todo el más grande sadismo del fascismo empleado por hombres que eran inteligentes, tenían cultura.
Una bandera republicana que va tenir amagada fins al dia de l'alliberament, el 5 de maig de 1945.
Els nazis ja estaven veient que la batalla estava perduda. De Mauthausen els volien portar al camp de Wannsee perquè allà tenien unes mines on tenien tot l'armament els nazis. La intenció que tenien era posar tots els presos a dins d'aquesta cova i allà doncs volar pels aires la cova amb tots els presos a dins. Però l'alliberació va arribar abans d'hora i van poder salvar-se.
Aquest és un dels temes de la pel·lícula La llista de Schindler. Al final del viatge i la tornada a casa arriba el balanç. Per tots una experiència que no oblidaran.
Encara ens està sortint una mica, tot el que hem viscut. Penso que l'experiència de poder fer aquest blog ha ajudat a tots plegats a reflexionar sobre el que hem viscut. No només a dir-ho en veu alta, sinó a escriure-ho. És la manera que nosaltres tenim de revertir al món l'experiència que hem tingut, no? Això d'una banda. De l'altra, també els propers mesos farem un seguit d'activitats per a la ciutat. I penso que això donarà una dimensió més oberta del que hem viscut i també una mica amb la línia del que ens demanen els supervivents, que els joves agafin el relleu del seu testimoniatge per intentar doncs, donar a conèixer aquesta experiència, que sí que és del passat, però que és cert que en diversos llocs del món continua havent-hi camps de concentració i genocidis, etc. Doncs per tal que això no es torni a produir. Jo penso que sí, que els objectius que teníem plantejats no només s'han acomplert, sinó que s'han sobredimensionat. No?
Tota la fortalesa que han tingut els supervivents allà, quan ho vius i quan veus que els dos estan explicant i sents el que han passat i el que han viscut, és que realment com a experiència que transmeten a tu, és que és molt gran i els mateixos valors de fortalesa, d'aptitud que tenen, i potser el fet de veure que hi ha coses que en el món estan passant i que han passat i que no s'han d'oblidar.
L'experiència ha estat impressionant. El que emociona molt és parlar amb aquesta gent, contactar amb els supervivents, la gent que ha estat allà, que t'ho expliquin de primera mà, és impressionant. Quan vam tornar, clar, no ens va donar temps a pair-ho, però un cop ja aquí a casa, quan la gent ens preguntava, què, com ha anat? I tu ho explicaves de nou, reflexionaves encara més quan ho explicaves del que havies viscut.
El mínim que podem fer és difondre difondre-ho i que tothom ho conegui, i com ens han demanat supervivents que no quedin l'oblit, no? Que la nostra missió és fer que tothom pugui arribar a conèixer tot el que va passar allà, i penso que és com un deute personal que tenim nosaltres ja d'explicar-ho, no? Perquè la gent ho conegui, però sobretot per nosaltres com a repte personal de dir, doncs, ho haig d'explicar perquè no mori tot.
Això ho hem estudiat sempre a classe d'història i sí, n'hem sentit a parlar i tot el que vulguis, però estar allà i que t'ho expliquin gent que ho ha passat, això és que ja ens quedarà marcat, em sembla que per tota la vida.
Escolteu un tema de la pel·lícula L'enfonsament, que explica els últims dies de Hitler al seu búnquer de Berlín.
Per saber més coses, us recomanem
la pàgina web de lanoticies.cat, on hi ha el blog on els nois i noies de l'Escola Pia de Sabadell expliquen la seva experiència, i també amical-mathausen.org, i els llibres K.L. Reich i les Llullanies, poema de l'exili de Joaquim Amat Piniella, Els catalans als camps nazis de Montserrat Roig, El llarg viatge de Jorge Semprún, Si això és un home de Primo Levi, i El diari d'Anna Frank. I marxem amb la música de La vida és bella.
Realment no fa tants anys de tot això, que tot això ja s'ha d'intentar que no es repeteixi, i aquest és el valor que crec que ens ha marcat més a tots, no? Aquest intentar, doncs, que tot això ja no torni a passar.
El que trobo molt bèstia és que hagi estat tant de temps a l'oblit tot això, que s'hagi amagat tot. Quan tu dius, me n'aniré a Mauthausen, doncs la gent que digui què és això, i que ningú en sàpiga res, ni el que van fer, ni res. Sí, potser saben alguna de cambres de gas, sí, anaven amb cambres de gas, però ja està. I no saben ni com els tractaven, ni les condicions en què vivien, ni res. I això sap molt de greu, perquè no pot ser que s'oblidi això.